Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16, saludem a l'home que vol ordre, disciplina i autoritat. Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ho hem exagerat o no?
Bueno, no sé si és una cosa que es vol, diríem... Jo, si més no, la necessito per la meva vida, això està clar, per la vida professional també, però diríem, com veníem parlant del tema sí. de les escoles, i, diríem, sí, però en la vida social fa falta.
En fèiem una mica de broma, perquè segurament si vostès escolten en Roman i fan valellor del tòpic, potser poden dir, home, no parla aquest home com si en algun moment hagués d'exercir això, l'autoritat, l'ordre, la disciplina, i suposo que fent valer el que ens has dit en més d'una ocasió, no cal ni cridar, ni cal aixecar, ni cal comportar-se d'una determinada manera per exercir l'ordre, la disciplina o l'autoritat.
O no d'una manera, diríem, autoritària.
Autoritària.
O directiva.
Mm-hmm. Comencem per aquí. Què és la disciplina, què és l'ordre i què és l'autoritat? O si hi ha algun concepte que pugui d'alguna manera plegar el que més o menys comúment creiem que defineixen aquests tres.
A veure, home, diríem que necessitem algun tipus d'ordenament per poder funcionar, no? Per encabir les diferents àrees o aspectes de la vida. I això, diríem, requereix un exercici de certa disciplina, és a dir, de certes pautes a seguir, de, mm-hmm. bueno, de certa continuïtat en alguns aspectes, que inclou, diríem, compromisos, obligacions, de vegades rutines, però en el sentit que faciliten la vida, no en el mal sentit de la paraula rutina.
Què vol dir això d'ordenament i... Fins a quin punt moltes vegades podem conèixer una persona que és molt ordenada en la seva acció diària
mm-hmm.
i que potser entrem desordenada en la seva vida personal. I si té alguna cosa a veure, doncs això, la nostra actuació del dia a dia en el nostre fur interior, aquesta qüestió de l'ordenament.
Està molt bé. Què vol dir lo de l'ordre? Bàsicament el que vol dir és que tot no pot ser.
Vaja.
O sigui que lo de l'ordre ens ajunta amb
mal,
una cosa...
Mal empezamos.
Exactament. De vegades
l'ordre
vol
dir això?
Sí, l'ordre vol dir que tot no pot ser.
D'acord.
I vol dir que també que no tot és igual. És a dir, l'ordre és un reconeixement de la limitació i l'ordre és un reconeixement de la diferència. Totes dues coses dolen. Fan mal, apreten i fastidien. Ens podem posar com vulguem, diríem, davant d'això.
Mm-hmm.
Quan més dediquem, diríem, a barallar-nos amb aquesta qüestió, més energia se'ns aniran, diríem, lluitant en una cosa vana.
D'acord. D'aquests tres conceptes, de l'autoritat, de la disciplina i de l'ordre, aquest és el, diguem-ne, el més primigeni? La nostra l'ordre. Vida ha de ser una vida amb un ordenament.
Sí, és que diríem, la nostra vida és una vida cultural, és una vida social i és una vida dintre d'un ordenament simbòlic. No? Aleshores, ja, per, diríem, per ser humans...
Mm-hmm. Simbòlic vols dir dins d'unes pautes
que
mouen la nostra actuació respecte als que ens envolten i amb nosaltres mateixos.
Sí, des de la família...
Mm-hmm.
Que és una forma d'ordenament, les institucions, el llenguatge, o sigui, nosaltres vivim culturalment, no vivim naturalment. No, o sigui, quan ara una senyora va a parir, no se'n va al riu a parir, és un mm-hmm. hospital, o sigui, ningú neix, o sigui, per exemple, la gent de Sitges, ningú neix a Sitges, no?
Sí, sí, sí.
Neixen o a Sant Pere o a Vilanova, sí, sí. I abans, bueno, diríem que el natural tenim i conservem coses,
processos
i, sí, i és un ordre, per exemple, l'ordre natural és un ordre i el nostre és més aviat cultural.
D'acord. Es va fent.
Perfectivament, és una creació. Una creació és una transformació, inclou un coneixement, un saber, un intent de dominar el medi, i per què no dir-ho també a l'altre. Dominar-lo pel que sigui. O sigui, i justament el medi social el que intenta és regular els intercanvis justament perquè no hi hagin excessius dominis, léase esclavitud, no, abusos diversos. No?
Què és una persona ordenada?
A veure, potser una cosa és l'ordenament i una altra és l'ordre. I una tercera serien les ordres, de l'ordeno i mando, que ja és que no té res a veure.
D'acord.
Hi ha persones que per una qüestió de caràcter fan de l'ordre l'eix de la seva vida.
D'acord.
I tenen ordre per tot. I mai fan res si no és seguint un ordre. I si l'ordre pot ser el mateix, millor.
Això és així, eh? Sí, sí. Anàvem a preguntar precisament per aquelles persones que fins i tot gairebé d'una forma obsessiva.
Aleshores, pot arribar a tenir
un caire
francament obsessiu.
Sí.
I aquí ja entraríem dintre la patologia. Uh-huh. O ser una qüestió més de caràcter. Hi ha qui té això.
Que necessita
que
no hi hagi sorpreses i que no hi hagi...
Per exemple, no vol gaire sorpreses. Vol unes rutines, vol tenir establertes coses que li fan la vida, que li fan sentir que controla més la seva vida. I hi ha altres persones que són exactament al revés, que fins i tot la dutxa del dematí és una aventura, no saben on tenen el xampú, on està el sabó, si el calentador està anant o no va, i mai saben, no? I encantats, o no,
però
funcionen així.
I això, ho acostumem a preguntar sempre així, però suposo que intuïm ja la resposta, no és ni bo ni dolent. Cadascú s'ordena la seva vida d'acord amb com s'hi sent a gust.
Com s'hi sent a gust... i diríem, i li permet la coexistència
amb els altres.
Amb els altres. Si un, per exemple, dintre del seu ordre vital o personal no inclou l'higiene, potser no té cap problema de fer una pudor immensa, però els que conviuen, sí, i ho passen fatal.
S'ha agafat un exemple contundent, també.
Sí, els adolescents passa molt, per exemple. Però no és el mateix, per exemple, en un adolescent...
Sí.
Que en un encoprètic, és a dir, per exemple, un noi o una noia que es fa caca a sobre, al col·le. Clar, els altres aquí es reboten, però moltíssim, d'aquestes qüestions. O sigui, l'ordre... que l'ordenament és una cosa més general, va més enllà de l'ordre. Diríem que inclús les persones desordenades estan dintre d'un ordenament.
És que t'ho preguntava precisament per aquells que diuen... aquelles persones que són ordenades en el seu desordre.
Sí, que saben on tenen
que
les
saben
coses.
Exactament on són les coses, encara que en aparença doncs, la resta de la família diuen com tens l'habitació aquí d'allò. I diuen precisament que ningú em toqui ni un paper perquè jo sé on estan totes les coses.
Sí, però veus, o sigui...
Existeix l'ordre dins d'un desordre aparent.
Efectivament, però... és un ordre més personalitzat, menys evident, i no aparent, que no dona aparença d'ordre.
D'acord. En qualsevol cas, una persona ordenada és una persona amb un sentit més o menys metòdic de la vida?
Sí, diríem que la cosa metòdica s'acosta a la cosa ordenada.
A la cosa ordenada.
Sí.
D'acord. Què és la disciplina?
La disciplina, no ho sé, no estaria bé de mirar una definició de diccionari, no? Però... crec que té que veure amb determinades pautes o compromisos o obligacions
que un es fica en un mateix.
Sí, efectivament, no? Que poden ser externes, no? La disciplina d'una institució, diríem,
disciplina militar,
el règim disciplinari d'una o potser la disciplina personal, és a dir, són formes d'ordre, formes de pautes a seguir o actuacions a fer, que donen un cert ritme, no? Donen un marc referencial. És a dir, per què et lleves cada dia a les 8 si demà no tens res que fer? Per disciplina de vida. Hi ha qui la té més, hi ha qui és més flexible. Jo la tinc de dilluns a divendres. Dissabte i diumenge, no. Perquè no em serveix. No, i no li veig a què. I un altre diu, no, jo és que com, la tinc i és cada dia. I no la moc. Aleshores, el grau de l'habilitat, el grau de... o de, de flexibilitat o de rigidesa, no? Clar, això varia molt, però que és necessària una certa disciplina per portar endavant totes les coses que s'han de fer i per anar més o menys dintre d'un ordre, dintre d'una dinàmica que permeti anar avançant i que que faciliti la producció de la persona. És a dir, que la disciplina no és està al servei de la disciplina, sinó que és una mica al revés, que la disciplina està al servei de la persona i dels objectius vitals.
Segurament moltes vegades hem posat en contraposició aquesta qüestió de la disciplina i aquesta qüestió de l'ordre respecte a la tolerància en acceptar, no sé si dir un cert desordre, una certa indisciplina, o que el món és canviant dia a dia.
És que, abans la disciplina era un valor en si i per se. La disciplina per la disciplina, ja no importava si, per què havia de servir. És una qüestió de disciplina, i punt. I ara no parlem d'aquesta disciplina. No, és un mitjà, és una eina, és un instrument, però no és un fi en si mateix. O sigui, tenir disciplina per ser disciplinat, per fer bé el de la disciplina, no porta enlloc.
Ho preguntava perquè una persona que exerceix aquest ordre i aquesta disciplina amb un mateix... És una persona molt exigent davant la disciplina o l'ordre dels altres, o els tolera bé, n'és prou flexible?
Depèn, això depèn, però diríem que segurament, per exemple, si pensem en pares, pares que tenen una certa disciplina podran transmetre el valor de la disciplina, la utilitat de la disciplina, ajudar a crear disciplines més personals a cada fill, atenent a la situació col·lectiva o familiar.
Perquè no necessàriament la disciplina implica rigidesa.
No.
No.
No. El que implica és donar algunes pautes que permetin, no sé, per exemple, per una qüestió de disciplina, esmorzem a les 8:30 tots a taula, al dematí. Què vol dir? Vol dir que això, que a 3:15 sortim tots, vol dir que tenim un quart d'hora per això, per parlar de què sigui. Bueno, però jo és que...
Vol dir que no s'aixeca ningú de taula fins que no hagi acabat això?
Vol dir que abans d'això cadascú haurà de tenir fet tot l'altre, no? Llevar-se, vestir-se, dutxar-se, el que hagin de fer per estar allà. I això permet, diríem, doncs gaudir d'aquell espai conjunt.
O sigui que assumir personalment el compliment d'unes normes i les conseqüències de no complir-les és imposar-se una certa disciplina.
És clar, té algo d'imposició.
Té algo d'imposició.
Sí, té algo d'imposició. Però és una imposició... O sigui, per exemple, en aquest cas seria una imposició familiar, de la que d'alguna manera han de participar els altres. Si això és de bé una pura obligació, ja no sé si estaríem ben la disciplina. No sé. Jo crec que cal entendre la disciplina com una cosa de més implicació de la pròpia persona.
Si això no fos una pura obligació que no podríem entendre com una disciplina, estaríem parlant d'un mal exercici de l'autoritat?
O d'un exercici d'autoritat.
D'autoritat. Què és l'autoritat?
Bueno, això que obliga, no? Això que obliga, que ordena d'una manera... des d'un lloc. És un lloc, diríem, que d'alguna manera aquella persona està autoritzada a exercir-la.
D'acord. Un pare, una
exactament,
mare...
Exactament. Si el nano diu, bueno, a partir d'avui tothom aquí, en comptes de les 8:30, serà les 8:20, no? I diran, bueno, i per què? Diu, per què ho dic jo? No? Diu, pues no. tu digues el que vulguis, però serà a les 8 i mitja, perquè ho dic jo, li dirà el pare o li dirà la mare. És a dir, que l'autoritat és un lloc, és una funció
necessària també?
Diríem, sí. O sigui,
ajuda
a l'ordenament.
És a dir, els pares han de poder exercir una certa autoritat sobre els fills,
sí.
Els professors sobre els alumnes.
Sí. I diríem autoritats, per dir-ho així, clares, reconegudes, és a dir, des d'això, des del reconeixement.
Assumides,
que se li veu la vessant positiva i favorable, la conveniència, que et protegeix de coses, que diríem també que defensa els teus drets, per exemple, en un grup de classe, no només obliga a l'autoritat, no, també et dona recolzament en moltes qüestions.
Ho tenim mal entès, això? O hi ha una certa àurea negativa sobre la disciplina, o sobre l'ordre, o sobre l'autoritat?
Jo crec que sí, que diríem que hem, durant molt de temps i en altres èpoques, no sé, segurament els avis ho van viure d'una manera molt, molt fanàtica, no? Fanàticament a favor o fanàticament en contra. Però era una cosa molt maniqueïsta, molt polaritzada. No? Allò d'ara no és una prioritat. No sé, un pare, no escoltaràs a mare mai ara, o un pare o una mare dir: el meu fill és fantàstic perquè és una persona disciplinada i obedient. L'altre dia diu: ah, ja. I què té de bo? No? És a dir, on està la cosa, la cosa tan fantàstica? No? Uh-huh. I l'altre dia, pues mira, jo amb el meu fill m'entenc bastant i força i tenim una bona relació. I em sento molt orgullós d'ell, o m'hi sento molt bé, podem compartir coses, m'agrada com és, la seva manera de ser que té, les coses que fa, aprenc molt o m'enriqueix molt la vida.
Ara ens ho posem molt bé. Que els pares puguin exercir més o menys l'autoritat depèn molt de la relació que hagin tingut amb els fills?
Seria una dialèctica, no? Perquè també la relació que tinguin amb els fills dependrà molt de com exerceixen la seva autoritat. És a dir, va cap a una banda i cap a l'altra.
Què és primer i què després?
Per això dic, posem una dialèctica que va en els dos sentits. Mm-hmm. Van els dos sentits.
Des de ben petits?
Clar, és a dir, des de
És a dir, no pot exercir una determinada autoritat un pare que està molt condescendent, per exemple?
A veure, la condescendència és, o sigui, pot ser un estil o una característica d'una forma d'autoritat, és a dir, com a contraposada a la rigidesa, no? Una mica laissez-faire o... No? Ara, això són els marges, però és una forma. Si hi ha condescendència, és que hi ha algun referent que està allà, que es pot fer més laxa.
Un referent de confiança?
Un referent de l'ordenament, també. Perquè el de l'autoritat, amb l'autoritat es vella pel compliment de l'ordenament. Això és la responsabilitat del de l'autoritat. És a dir,
ens estàs dient que si un pare té més confiança en el seu fill, no tindrà tants motius per exercir ni l'autoritat, ni una certa... ni fer valer les normes, per dir-ho.
No s'excluyen una cosa de l'altra.
D'acord. És a dir, es pot tenir molta confiança,
efectivament,
amb el fill o amb la filla, i no per això deixar de...
I que el pare, per exemple, sàpiga perfectament què vol dir que torni a les dues, tot el que es perdrà el fill, el que li fot, però igualment ha de tornar a les dues. Ho ha de fer no sé què, ho ha d'anar a no sé on. El que passa és que jo crec que a mesura que són més grans, els nens, i sobretot a l'adolescència, més que la condescendència, la consideració és un element importantíssim. És a dir...
Què vol dir això?
Tenir molt en compte... el parer, el posicionament, la característica, el, diríem, perquè no és només la confiança, sinó el coneixement del fill, el fet de conèixer. Hi ha una cosa que als adolescents els posa negres, que és quan, per exemple, el pare li diu no, a les dues, paga'm el que corre per ahí. Diu, però pare, si jo no vaig a la 2 de maig, a mi què m'expliques? Diu, si nosaltres anem a casa de tal i després allà anem a la casa de l'altre, que ningú veu, ningú fuma. Diu, i si volgués veure fumar, em posarien les botes. Tens? O sigui, què estàs dient? No? És a dir, no, no arribar al sense sentit, a l'absurd, mm-hmm. perquè aleshores aquí sí que ja és una forma d'autoritat que si el nano ja no la veu com a autoritat, la veu com a autoritarisme.
Vols dir que sense voler aquest exercici de l'autoritat com el que has comentat complau més o està més pensat per tranquil·litzar els pares que no per exercir una responsabilitat sobre els fills?
Sí, sí. I que a més mina el bon camí, perquè aquell nano va dir, pel bon camí.
Mina la confiança, vols dir?
Mina la confiança en l'adolescent, que serà qui, a mesura, o sigui, si té 15, doncs tindrà 16 i aviat 18. Vull dir, un nano amb 16 ells agafa una moto, si tu estàs parlant aquí i el tio està tirant ja 30 quilòmetres, 40 quilòmetres, potser està a Tarragona. I el papa diu, bueno, tu torna a les dues. Diu, però és que a les 4 de la tarda podràs fer també una quantitat de coses, o a la 1 de la matinada.
Però aleshores segurament et trobaràs el pare o la mare que et dirà, bé, i com ens mengem nosaltres, o com païm el neguit?
És una bona pregunta. Però diríem, no a costa del fill.
És a dir, tu dius que el neguit no es pot... no es pot passar a costa del fill, molt bé. Doncs aleshores, hi ha alguna manera que dir, mira, aguanteu-vos.
Bueno, o sigui, de vegades o sigui, cal entrar en una certa tractativa, o sigui, potser no podrà ser cada cap de setmana, hi haurà de ser cada dos o un al mes, no sé, s'ha d'entrar a negociar, i em sembla que una cosa que és fonamental és reconèixer que el problema el té el pare, no el fill. Que el fill és responsable, dona mostres, és de fiar i és de confiar. Que el problema és que la mare o el pare...
no poden evitar...
Tenen una inseguretat personal terrible. Bueno, la qüestió és com ho van processant, perquè, diríem, clar, òbviament l'adolescent és el que tiba de la corda.
Perquè això pot passar sempre, perquè sap... tots en fent coses, i els pares poden dir, ben, en general la cosa va molt bé, passen coses, però jo no puc evitar neguitejar-me sempre. I això segur que molts pares ho poden dir. Em neguitejo sempre.
Sí.
D'acord. Aleshores, el que diu l'especialista és que això és un problema dels pares.
Evidentment. I que diríem... o sigui, no sé, com, si tens un nano o sigui, que et diu que no va en moto, que saps que torna a l'hora, que no s'hi fiquen problemes, que sap moure, i dius, t'han neguit... No, també pots estar pensant que et caurà la casa a sobre, però i? O sigui, de vegades és una expressió de la dificultat del pare per assumir que el nano ja no és un nen petit, desprotegit, invàlid, que no sap anar pel món. És a dir, assumir que sap defensar-se, que sap moure's, que sap no ficar-se en perill.
Doncs tornem al principi. Hi ha algun moment en què l'exercici de l'autoritat o de la disciplina ha de, no sé... Ha de diluir-se una miqueta en favor d'aquesta confiança amb l'actuació de l'altre?
Està bé, si li vols dir diluir-se, podria ser. Però em sembla que més que diluir-se...
No es deu poder exercir de la mateixa manera quan un nen té 5 anys que quan en té...
Sí, tal qual. Però més que diluir-se, potser són més vasos comunicants, dic aquesta manera, la cosa dels líquids, que passa cap a l'altre. No? És a dir, que l'assumeix més el propi adolescent.
D'acord.
Que és el millor dels casos, la millor de les circumstàncies, l'ideal que... efectivament. I per un nano, o sigui, tornar a les dues, hi ha vegades que no tindrà cap problema, i hi ha d'altres que li serà un problema i de gros, perquè no podrà anar a no sé on, o no podrà fer no sé què quan tots els altres van. Bueno,
què pot neguitejar més a uns pares? Que el fill o la filla no els faci cas? O que els menteixi?
Bueno, és que de vegades s'ha optat entre aquestes coses. No? Quan, si se l'apreta molt, el que li quedarà, O sigui, és una de dues. O amb 17 anys diu, sí, mama, tornaré a les 10 i mitja, o diu, escolta'm, no, que ens anem de colònies, anem a tal, anem a qual, i bueno, i se n'anirà a Vilanova, jo què sé, o a Barcelona, i no anirà en lloc de colònies, i farà, és a dir, que això és el complicat, és que l'única manera de realitzar els seus projectes personals sigui la mentida, l'engany, no? Però que en part els pares, si es posen molt rígids, és a el que obliguen. Estan això o a que el nano, diríem, es someti a, diríem, en una posició més infantil que la que li correspon. Diríem que de vegades aquests enganys, aquestes mentides, són, diríem, no parlen malament del nano, parlen bé. Diguem que busca els camins per donar sortida a les seves inquietuds, que a més són les pròpies de l'edat, diríem, no?
Sí, que t'haurem de demanar que ho expliquis una miqueta més, perquè potser ara qui ens està escoltant a veure si serà veritat que aquest senyor ara defensa una mentida.
Jo, a veure, jo no defenso la mentida, però sí que entenc que en alguns casos les posicions paternes forcen a la mentida. Mm-hmm. És a dir, perquè no donen més opció.
I segurament allò que en diuen mentides pietoses n'hem fet tots, sí, tots sí, moments, no?
Sí. I aquesta...
Vols dir que cadascú usa els seus recursos aquí?
Sí, aleshores, per això, no? O sigui, que justament que l'autoritat també es fonamenta en el coneixement i en la cosa sensata, Quan més insensata és, o més il·lògica, més incomprensible, més difícil d'acceptar. No? És a dir, per un adolescent dir, no, és que el pare té raó, sí, és que a partir de les dues, fatal. No, pues no, perquè tenen dos ulls a la cara, perquè ho han fet altres vegades i s'han sortit tan bé. Potser és molt més interessant per als pares saber de quina manera es mou, què fa, com ho fa, per poder incidir i dir-li, escolta'm, però vols dir, per què això no ho feu, no sé, no? D'aquesta manera o d'aquesta altra, però tu ja has pensat que potser si agafa un taxi, no sé.
Perquè la forma d'actuar dels pares serà la forma d'actuar dels fills?
La forma d'actuar dels pares,
la manera de portar, la manera de viure dels pares serà la manera de viure dels fills.
No sé si t'entenc.
Sí, em refereixo que si els fills miren molt el comportament dels pares en determinades situacions.
No, o sigui, miren com són amb ells, no com són per imitar-los o per fer tal qual.
Però suposo que a partir del que ells fan, és a dir, si els pares se'n van de festa i tornen a les 3 de la matinada, suposo que els serà més difícil demanar-li al fill que torni a les 2 o a la 1.
No, el que serà més difícil serà comprovar que ho faci.
D'acord.
És la única qüestió.
D'acord.
Però no necessàriament. És a dir, home, probablement pares que els agrada més la nit.
Ho dic per allò de no li demanis al teu fill allò que tu no feies quan tenies la seva edat, que és una altra d'aquelles frases que s'acostumen a escoltar.
Mira, jo crec que de vegades ara és més sobretot que no m'ho expliqui.
Ah, sí?
Sí.
Millor no saber-ho.
Clar, millor no saber-ho segons quines coses.
Això és com, com els pares dels toreros,
Bueno, una mica és sí. Això. I a veure...
I no passa res perquè tornarà el fill a casa i ja està, d'acord,
no.
Vols dir.
Però i quan, diríem, quan érem adolescents, fèiem coses, però no s'explicàvem als pares. No, que ara de vegades hi ha una espècie, una cosa aquí de venir
de voler-ho saber, d'acord.
Sí, de participar als pares de tot, amb la qual els pares, clar, diuen, escolta, si m'ho dius t'ho prohibeixo, t'ho hauré de prohibir. O sigui, tu mateix.
D'acord, ara ens ho has posat més bé. Els pares no ho han de saber tot.
No ho han de saber tot.
No han de tenir aquesta, diguem-ne, aquesta obsessió, per dir-ho així, saber-ho tot.
No. Perquè a més, ni és sa, diríem, no? O
sigui, ni ho arribaran a saber
i de vegades el saber porta conseqüències.
Que no ven, corazón que no sient.
Sí, i si un ho ignora, però si un sap que està passant determinada cosa, no és el mateix que no saber-ho.
Això, alguna... Suposo que sense exagerar, eh?
Sense exagerar, però alguna posició
un pot
ètica
saber que hi ha una determinada cosa que ho pot fer patir una mica, però això no vol dir que cada dos per tres hagi de patir per totes les coses que pugui pensar que està fent el fill o la filla.
Sí, és que el pensament també dels pares...
És lliure.
La imaginació és terrible, és terrible. Perquè, no, jo de vegades ho dic, no? Que ni el noi o la noia adolescent és tan petit com el veuen els pares, no?
Ni tan gran com es veu ells.
Sí, ni tan gran com es veuen ells.
Perquè està davant d'uns pares que diguin no ens fa cas. L'especialista que diu.
Depèn de què, d'en què. No? D'en què? A veure, en el cas dels adolescents, més aviat es tracta molt d'arribar a certs acords.
De negociar.
A negociar bastant. Negociar bastant. Dic, perquè cas, és a dir...
Això de dir que...
Fer el que diguin els pares, purament, diríem, és que és molt difícil. És molt difícil perquè...
I suposo que si ho fessin, l'especialista diria que tampoc és massa bo que passi això.
Com surts d'aquesta? Com passa, diríem, el nano, la noia, a assumir més responsabilitat, a fer-se encàrrec de tenir cura de lo seu, de no ficar-se en situació... Si tu t'estàs deixant portar, ja no mires. Quan els nanos comencen a anar pel poble sense els pares, comencen a mirar com es diuen els carrers o no, es diuen el carrer del xino o el carrer del tal o... Quan van amb els pares, pues no miren res. Per què? Si els porten. És a dir que justament hi ha una dialèctica d'algo que s'ha d'afluixar una mica perquè l'altre pugui assumir, perquè si no després venen les queixes que l'altre no assumeix quan tampoc se li permet. És a dir que ha d'haver-hi una possibilitat, un exercici inclús, i que ha de ser força adequat a les característiques personals de cada fill. Hi ha a qui se l'haurà de donar patades perquè surti algun dia i dir-li torna a la una, no a les dues, no, escolta, torna quan vulguis, no d'allò, no, i a l'altra se l'ha de posar més fre o s'ha de... Però depenem, o sigui, quan més ajustat estigui les característiques del nano, millor que millor. Perquè no són estàndards universals. No? Ni el que serveix per un fill serveix per un altre, o el que serveix per la filla serveix per el fill. Per això és tan complicat, no?
Tres quarts d'onze del matí. Si els pares són preocupats amb els fills de petits, no s'hauran de preocupar tant de grans?
Si s'entén la depèn com s'entengui la preocupació. Si la preocupació és per tenir un vincle...
T'ho pregunto d'una altra forma. Vinga. Si els pares han estat més a sobre dels fills de petits, no hi hauran d'estar tant de grans?
És que potser dels petits els hi ha d'estar a sobre. Dels grans no tant. No és tant qüestió d'estar a sobre. El que passa és que l'estar a sobre és una part de la qüestió. Si a més estaria a sobre, han pogut fer costat, estar amb, compartir, tenir, diríem...
Vols dir que estar a sobre no vol dir fiscalitzar, vol dir estar pendent de totes també, aquelles petites
sí.
coses que...
I vol dir conèixer el seu fill, no? en les seves característiques, en les seves necessitats, en el seu ser i en el seu fer. Això segur que facilita la tasca després. Claríssimament.
Claríssimament.
Sí.
O sigui que moltes vegades alguns d'aquells problemes gairebé endèmics a l'adolescència poden haver vingut d'una infantesa...
A veure, pot, sí, pot passar, és a dir, d'algú de l'ordre d'un vincle que ja...
Que ja ve una mica...
Sí, amb unes característiques, però de vegades no és al revés, on hi havia un vincle molt estret
per es exemple, fa molt bé
fill únics, no? Un fill únic amb els pares molt i a l'entrada en l'adolescència fan una separació d'una brusquetat de l'ordre de la ruptura que els pares els deixa a quadros totalment desconcertats, moltes coses agafen un caire com super gratuït de pura quasi de violència, no? però és com la manera que troben aquests adolescents de separar-se dels seus pares, no? Perquè és tal la unió que la forma de ruptura és una mica brutal, no? I en la mesura que se'ls pugui anar tranquil·litzant de que la separació, que els pares també estan per la labor de la separació i de no, anirà baixant una mica de decibelis.
Ara no recordo tot el procés, però com era allò que de petit els pares sempre tenen raó i de gran, quanta raó tenien els pares després de passar per tot
allò. Efectivament, però no en l'adolescència ells no peguen ni una.
Això no va, no,
al final és un mortal com qualsevol altre. I després, de més gran, el que hi ha és un reconeixement, sobretot quan s'accedeix a la pròpia paternitat.
Del paper.
De tot el que havien fet, el que havien aguantat, no? Des d'una perspectiva més d'igual, no? Aleshores, perquè l'adolescent no, li ve a dir de vegades, i ja ha passat molt, eh? I el seu pare, què em vens a explicar tu a mi d'estudis? Si no vas acabar ni el setè de bàsica. Diu, bueno, però jo escolta, què estàs a sota un pont, no? Oh, va bé la vida, no? I pues ja està. Diu, què m'expliques? Uh-huh. És a dir, que el pare tampoc és...
Sí,
exacte, no? L'ideal de res. I això li cabreja bastant i força.
D'acord. Suposo que malament qui es cregui l'ideal d'alguna cosa, no? També.
Bueno, és que justament el nen se'l creu.
Se'l creu. És després que comença a fer-ho.
Després ve la caiguda.
10 minuts i seran les 11 el divendres que ve, a partir de les 10 del matí, una nova edició del nostre habitual Temps de Família amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.